per tu. No sóc un dels teus amants, però creu-ho, l'Himàlaia per tu. I robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre l'ava per tu. Aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Mentre fora el món va donant voltes i riure fins que ens...
Benvinguts a Per Tu, el programa de Ràdio Sant Cugat, on us portem l'actualitat més rellevant de la jornada. Avui, un programa ple de temes candents i notícies que no deixaran indiferent a ningú. Començarem parlant de l'escàndol a Renfe, que ha tornat a estar en el punt de mira per les seves deficiències en el servei i les molèsties a milers de passatgers. Un desastre que segueix afectant la mobilitat i generant indignacions entre els usuaris. També ens ocuparem del problema de tràfic de marihuana, una problemàtica que creix a diverses ciutats del nostre país amb efectes devastadors en la salut pública i el trànsit de drogues. Farem un repàs a la greu situació a Myanmar després del terrible terratrèmol que ha saquejat la regió, deixant desenes de morts i milers de damnificats, un desastre humanitari que continua impactant el país. Recordarem l'actor Richard Chamberlain, que ens va deixar recentment, una pèrdua que deixa un gran buit en el món del cinema i la televisió, recordant les seves emblemàtiques interpretacions. També discutirem la sentència d'absolució de Dani Alves, una notícia que ha generat una gran polèmica arreu. Finalment, farem un repàs de les emocionants semifinals de la Copa del Rei, amb un clàssic entre el Madrid i el Barcelona, que ja està marcant el camí cap a la final. Tot això i molt més avui a Per Tu. No us ho perdeu. Comencem, doncs, amb el Joel, que ens parlarà del caos de la Renfe. Endavant, Joel.
El servei de Rodalia de Renfe a Catalunya fa temps que es troba en una situació de desorganització i indeficiència. Una de les causes principals d'aquest malestar és la marca dimensions en les infraestructures per part del govern de l'estat espanyol, que són insuficients per fer front a la demanda creixent de viatgers. Moltes línies estan aturades i això provoca que els trens devinguin incòmodes, plens de passatgers i en molts casos amb greus retards. Les infraestructures en moltes ocasions són antiguades i no permete millorar la puntualitat ni la freqüència del tren. A més, els problemes de manteniment i les averies recurrents agreus encara més la situació, fent que el servei sigui molt fiable. Un altre qüestió és la falta d'informació clara i el temps real per part de Renfe, la qual cosa genera una gran incertesa entre els usuaris, que no saben mai si els seus trens arriben a temps o si els produiran una incidència imprevista. A tot això hi afegeixen la falta de comunicació entre les diferents administracions implicades, com ara la Generalitat i el ministre Fornen, que no acaben d'arribar a acord per millorar la qualitat del servei. La solució passa per un fons conjunt en què inverteixin els noves infraestructures i millori el manteniment de les insistents i el posin en marxa mesures per garantir una millora coordinació al viatger. Només així el servei de la via podria recuperar la confiança dels usuari i oferir una opció de tampó més eficient i sostenible.
Moltes gràcies, Joel. Ara el Lalo ens parlarà del greu problema que hi ha a Catalunya amb el tràfic de marihuana. Endavant, Lalo.
El tràfic i la producció de marihuana a Catalunya han augmentat considerablement en els darrers anys, convertint-se en una problemàtica de seguretat i salut pública. L'any 2024, els Mossos d'Esquadra van detenir una mitjana de 5 persones al dia per tràfic de marihuana, desarticulant 36 grups criminals. Catalunya és una de les regions on es registra una gran activitat il·legal relacionada amb aquesta substància, especialment en zones rurals i industrials, on la plantació en cultius indoor i outdoor és cada cop més comú. Aquesta producció il·legal de marihuana té diverses arrels. D'una banda, la demanda tant dins del territori com a nivell internacional manté un mercat negre molt actiu. D'altra banda, les condicions del mercat de la marihuana legal en altres llocs, com alguns estats dels Estats Units o països com els Països Baixos, ha provocat una divisió entre les associacions de consumidors i els traficants que busquen rendibilitzar la producció il·legal. El tràfic de marihuana no només afecta la seguretat ciutadana, sinó que també comporta greus problemes socials. A les zones més afectades, la presència de grups criminalitzats i les pràctiques violentes per aconseguir el control de les plantacions són una realitat. Això comporta, entre altres coses, una sobrecàrrega de les forces de seguretat que han de lluitar per desmantellar les xarxes organitzades. En l'àmbit social, la producció il·legal de marihuana també posa en perill el medi ambient. El cultiu de marihuana en grans extensions de terra, especialment en indústries clandestines, sovint implica l'ús de substàncies químiques i fertilitzants que poden contaminar el sol i les aigües. Així mateix, els cultius indoor consumeixen grans quantitats d'energia, fet que impacta negativament en el medi ambient. Aquesta situació ha generat debat sobre la legalització de la marihuana. Mentre algunes veus defensen que la legalització podria reduir el mercat negre, altres alerten que l'efecte en la salut pública podria ser nociu. És evident, però, que cal una estratègia més eficient i coordinada entre les administracions locals i estatals per combatre el tràfic de marihuana, així com un millor control i regulació de la seva producció.
Gràcies, Lalo. Ara el Xavi ens parlarà de la terrible desgràcia del terratrèmol que va haver-hi a Myanmar la setmana passada. Tot teu, Xavi.
El cap de setmana passat, el divendres 28 de març 2025, un terratrèmol de magnitud 7,7 va sacsejar Myanmar, Birmania, amb l'epicentre prop de la ciutat de Mandalay, la segona més gran del país. El sisme ha tingut un impacte devastador causant més de 1.000 morts i més de 2.300 ferits, amb el nombre de víctimes expectant-se que augmenti mentre continuen les tasques de rescat i les primeres notícies apunten que molts edificis han quedat destruïts, incloent-hi hospitals i escoles i cases, i les infraestructures de transport han quedat greument afectades, complicant i l'arribada d'ajuda humanitària a les zones més afectades. A més, el dissabte 29 de març, una rèplica de magnitud de 5.1 va ser aixecar novament la regió, creant més por entre la població i dificultant la feina dels equips de rescat. Les rèpliques continuen produint-se la zona aumentant de la tensió i el risc d'esforçaments addicionals. El terratrèmol ha posat en evidència la vulnerabilitat de les zones sísmicament actives de Sud-Sestic. La resposta internacional ha estat ràpida amb organitzacions humanitàries i governs estrangers enviant equips de rescat, materials de primera necessitat i ajuda econòmica. Les operacions de rescat segueixen sent complicades per les condicions difícils, però la comunitat global està unida en la tasca de reconstruir les zones desbastades i oferir suport a les víctimes d'aquesta tragèdia.
Moltes gràcies, Xavi. Ara en Joan ens parlarà de la mort de l'actor Richard Chamberlain i ens farà un repàs de la seva trajectòria. Joan, endavant.
L'actor Richard Chamberlain, que logró una gran fama en España como protagonista de la serie El pájaro espino, ha muerto a los 90 años como consecuencia de las complicaciones de un derrame cerebral, según ha confirmado su publicista Albert Lampol en un comunicado. El fallecimiento tuvo lugar en Hawái, a pocas horas de que el actor, uno de los rostros más conocidos de la televisión en los años 80 y 90, pudiera celebrar su 91 cumpleaños. Su primera aparición tuvo lugar en Alfred Hitchcock Presents, la serie de relatos cortos de terror y misterio presentada por el genio de las artes visuales, pero el papel que lo catapultó a la fama fue el de protagonista en la serie de televisión Doctor Kildare, 61-66, que le valió el primero de 3 Globos de Oro en su carrera. Chamberlain alternó durante la siguiente década papeles en éxitos como El coloso en llamas, con títulos más arriesgados como La última hora del gran director australiano Peter Weir. Su consagración llegó a principios de los años 80, con la adaptación de la épica Shogun de 1980, seguida 3 años después de otro rotundo éxito, el romance El pájaro espino, donde interpretaba a un sacerdote atormentado por el amor a una mujer, miniserie que tuvo un enorme éxito en España.
Moltes gràcies, Joan. Ara la Rosa ens parlarà de l'absolució de Dani Alves. Rosa, todo tuyo.
Absuelto Dani Alves. El pasado 5 de abril, el tribunal dictó la absolución de Dani Alves, el futbolista brasileño, de los cargos de agresión sexual a una joven en Barcelona. La noticia ha causado gran expectación en la opinión pública, ya que el exjugador del Barça había estado detenido provisionalmente desde enero el 2023 por este caso en el que la joven le acusó de violación en un local de ocio nocturno de la ciudad. El tribunal consideró que no había suficientes pruebas para sostener la denuncia de la víctima y dictó la sentencia de absolución. El argumento principal fue la falta de pruebas claras que corroboraran la versión de la víctima, así como la interpretación de aquellos elementos testimoniales y pruebas de expertos, que no pudieron establecer de manera concluyente la existencia de un delito. Ante esta decisión judicial se genera un debate sobre la naturaleza de las pruebas en casos de violencia sexual y la necesidad de garantizar un juicio justo, con la presunción de inocencia hasta demostrar la culpabilidad. La resolución también pone de manifiesto las dificultades inherentes al abordaje judicial de este tipo de delitos, especialmente cuando hay versiones contradictorias.
Muchas gracias, Rosa.
De nada.
Ara en Roger ens parlarà de les semifinals de Copa que es van jugar la setmana passada. Endavant, Roger.
Els partits de tornada de les semifinals de la Copa del Rei jugats aquesta setmana han estat ple d'emocions. El Real Madrid va sobre el Real Sociedad al Santiago Bernabéu a l'1 d'abril després de la victòria per 0-1 a l'anada. El partit va ser una autèntica muntanya russa amb un resultat final de 4-4, tot la igualada. El Real Madrid va aconseguir el golet 5-4 gràcies a un gran remuntada, a un duel amb un gran ritme i molt de joc ofensiu. D'altra banda, l'FC Barcelona es va afrontar a l'Atlético de Madrid el 2 d'abril després de l'empat a 4-4 a l'andana. A l'anada, el Barça va dominar el partit amb una actuació destacada de Ferran Torres, qui va marcar el gol, el que va donar a la victòria al conjunt. Va guanyar per 1-0. Aquest resultat per permetre al Barcelona passar amb un global de 2-1, eliminant els colchoneros. Amb aquests resultats, els dos grans rivals del futbol espanyol, Real i el Madrid i FC Barcelona, es trobaran el de la Copa del Rei. El partit es disputarà el 26 d'abril a l'estadi de la Cartuja en un nou clàssic de gran expectació. La Marina està morena, el fanzina fa una prena, lo rompe, ho trenca, lo rompe, ho trenca. Ja està morena, sembla l'aigua una sirena, l'aftera, la que li van darrere, s'imaginen fan la peli.
I hasta aquí nuestro programa. Esperamos que os haya gustado con ilusión y os esperamos aquí dentro de unos días. Gracias a todos y feliz fin de semana.
La Marina está morena, fa una trena.